Hola, bona tarda a tothom. Són les 7. El viatge dels Reis a Ceuta i Melilla, dilluns i dimarts, torna a tibar la corda amb Rabat. La crisi puja fins a conflicte diplomàtic. El govern marroquí, seguint textualment altes instruccions del rei Mohamed VI, ha cridat a consultes al seu ambaixador a Madrid.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
I amb un matís destacat que marca la gravetat, la retirada és sense data de tornada.
Poc abans de la vicepresidenta espanyola de la Vega deia que era una visita de normalitat.
En este marco de excelentes relaciones, el viaje de los reyes solo puede enmarcarse dentro de lo que es la normalidad institucional.
Sí, com sigui, és la primera vegada que hi va el rei des que ho és, fa més de 30 anys. Madrid Rabat per una banda i Amena per una altra.
Els detinguts al xat ja són a la capital.
El canvi de jutge pot portar més canvis, Montserra?
Podria ser perquè el nou jutge d'instrucció que se'ls ha assignat potser canvia les imputacions d'alguns dels detinguts. El canvi podria beneficiar els 7 tripulants espanyols i els 3 periodistes francesos que podrien quedar en llibertat. El jutge els començarà a interrogar demà, un per un, al Palau de Justícia de la capital del xat.
Per cert, una parella de la Catalunya Nord ha demandat l'ONG, precisament l'ONG Arca de Zoé.
Això després d'haver pagat 2.400 euros per un d'aquests nens.
El xat està directament connectat amb el Congo. Exteriors confirma la suspensió de les adopcions iniciades en aquest país per 6 famílies catalanes.
En canvi, la Generalitat diu que no en té cap confirmació.
De tot això en parlarem. També, segon dia després de la sentència de l'11M, i segueix imparable la cadena.
A més de l'intercanvi de cops entre el PP i el PSOE, ara 10 dels condemnats han començat una vaga de fam, entre ells els dos principals, Agnaoui i Jamal Zogan.
De tornada cap a casa o a les escoles, per ser més exactes, hem de parlar de batxillerat, concretament.
L'any que ve, si suspens fins a 4 assignatures, no hauràs de repetir per força.
Però tampoc passaràs de curs del tot. No sé com s'entén això, Jofre.
Doncs pel carrer del mig, l'alumne que suspengui 3 o 4 assignatures les haurà de repetir, però no caldrà que torni a estudiar les que sí que ha aprovat. Podrà, a més, estudiar algunes assignatures de segon, tot plegat per impedir, com passa ara, que un de cada 3 joves deixi els estudis després de l'ESO.
Després hi posarem més detalls. Per cert, un flash d'ara mateix, el pres a Tarrañac i Bilbao abandonant la vaga de fam, segons acabem de saber, que feia des de fa 10 dies.
I que l'havien portat a l'hospital dimecres.
En efecte, arran d'això segurament ha deixat aquesta vaga de fam. De tota manera, això és segons fonts penitenciàries que cita l'agència EFE. Ampliarem aquesta informació al llarg del Catalunya Vespre. Dels esports, Òscar?
Doncs Fernando Alonso, que és l'home del dia. L'Asturià ha arribat a un acord amistós amb McLaren per rescindir el contracte que els unia. Ara s'obre la incògnita per saber en quin equip correrà Alonso l'any que ve. Repassarem les opcions que li queden i també escoltarem algunes reaccions. Al Barça hi ha autocrítica. Els jugadors segueixen la línia marcada per Frank Rijkaard i assumeixen que els falta agressivitat. La selecció catalana d'hoquei patins juga aquesta nit la semifinal de la Copa Amèrica contra Xile. Carlos Sainz torna a ser campió del món 15 anys després. Avui ha guanyat el Mundial de Raids. I Tommy Robredo ha quedat fora del Màster de Shanghai després que avui ha perdut contra Marcos Bagdatis al torneig de tennis de París-Bercy.
I Jofre Genoé ens parla com cada divendres del temps. Jofre.
Bona tarda, Kilian. Doncs bé, per aquest cap de setmana pocs canvis. De fet, esperem que continuï el contrast tèrmic entre el dia i la nit, en general el sol i amb més mala visibilitat.
Posem-hi trànsit. Anna Grabolosa.
Bona tarda, doncs són ben pocs els problemes que hi ha a aquesta hora. Sí que hem de dir, però, que a l'autopista P7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a la Jonquera per entrar cap a França. També hi ha cua a l'autopista del Maresme des d'Argentona a la sortida de Mataró Oest en direcció nord i a la Ronda Litoral. Es formen trams d'aturades de la zona franca al Fòrum en sentit Besòs.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Cebrià.
Amb la F, hipoteca del Sabadell Atlàntic per joves de fins a 30 anys.
Flipant.
Amb la A, sensació en descobrir que t'ofereix un Euríbor més 0% el primer any i més 0,25 la resta d'any.
Al·lucino.
Amb la G, expressió en saber que ja et pots independitzar.
Genial!
Ei, on vas?
Al Sabadell Atlàntic!
Hipoteca jove. Descobreix-la a les nostres oficines o a sabadellatlantic.com. Connecta-t'hi i no et perdis els vídeos més bandarres de l'Edu Soto. Sabadell Atlàntic. Caràcter emprenedor.
Sabadell Atlàntic us amplia les principals informacions i us acosta a l'actualitat. Sabadell Atlàntic. Caràcter emprenedor.
El que dèiem en començar, el Marroc ha elevat a conflicte diplomàtic el seu rebuig a la visita del rei Joan Carles a Ceuta i Melilla. Aquesta tarda ha anunciat que criden a consultes l'ambaixador marroquí a Madrid per ordre del rei Mohamed VI. El govern marroquí troba lamentable el viatge del rei a aquestes dues ciutats que considera, des de fa molt temps ho considera, ocupades per Espanya, Joan Trias.
Sí, el Marroc feia ahir anuncis de rebuig i de lamentació pel viatge del rei a les dues ciutats de sobirania espanyola i després que la Zarzuela hagi confirmat el viatge, avui ja han donat rellevància diplomàtica al cas. L'ambaixador Omar Aziman es retira de Madrid per un període indeterminat de temps per fer seguiment de la visita reial i les autoritats marroquines, després d'aquest gest, afirmen que ara la pilota és a la teulada espanyola. Minuts abans de l'anunci de crida consultes, la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega parlava del bon nivell de relacions i de la normalitat que suposa la visita reial.
En este marco de excelentes relaciones, el viaje de los reyes solo puede enmarcarse dentro de lo que es la normalidad institucional. La normalidad de que los monarcas españoles visiten las dos ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla.
La controvèrsia, aquest conflicte diplomàtic, com si fos un foc, admet sempre més llenya, i el Partit Popular s'ha encarregat d'afegir-ne.
Sí, expliquen que Zapatero va informar dilluns Mariano Rajoy de la visita del rei, subratllant que el Marroc no hi posaria problemes.
Aquí estem, en aquest conflicte diplomàtic obert arran del que ha decidit el Marroc aquesta mateixa tarda. Pesca, immigració, Sàhara Occidental, Ceuta, Melilla han protagonitzat els darrers 50 anys de relacions tibants entre Espanya i el Marroc. Han alternat de tota manera moments d'enfrontament amb d'altres d'una relativa amistat.
7 d'abril del 1956.
El Marroc es declara independent de França i Espanya.
6 de novembre del 1975.
Marxa verda.
El Marroc recupera el Sàhara Occidental. Anys 80 i 90.
Incidents pesquers.
Però les relacions són bones.
Motius.
Interessos comercials i bona sintonia entre Hassan II i Joan Carles I. 1993.
Els primers immigrants subsaharians arriben a Espanya.
1996.
Aznar arriba al poder a Espanya.
1999.
Mor Hassan II.
Comença el regnat de Mohamed VI.
17 d'octubre del 2001.
El Marroc retira el seu ambaixador a Madrid.
La relació comença a torçar-se.
Juliol del 2002.
El Marroc envaeix Perejil.
L'exèrcit espanyol desembarca a l'illot.
25 d'abril del 2004.
El Marroc, primer país que visita Zapatero com a president del govern.
Anuncia una nova etapa de relacions.
Gener del 2005.
Visita dels reis d'Espanya al Marroc.
És la primera en el regnat de Mohamed VI.
Tardor del 2005.
Milers d'immigrants salten les tanques de Ceuta i Melilla.
Moren 14 persones.
30 d'octubre del 2007.
El jutge Garzón es declara competent per jutjar el Marroc.
Per genocidi contra ciutadans saharauis.
Aquest últim és el referent més pròxim en el temps del que ens ha situat en aquest últim episodi de les relacions entre els dos estats. De fet, aquesta tarda, altes instruccions del rei Mohamed VI ha portat el govern marroquí a tibar la corda i cridar consultes al seu ambaixador a Madrid. Però abans, la premsa marroquina ja deixava força clar aquest matí que el conflicte diplomàtic estava a punt d'esclatar. El títol de l'editorial del diari Al Masa, un dels més venuts del país, és prou clar, claríssim. No a l'ofensa, David.
Assegura aquest article que al veí espanyol no li interessen els sentiments dels marroquins i que el viatge dels reis busca ofendre l'honor patri del Marroc. El diari ho analitza també en clau de política interna espanyola i és molt crític amb el govern de Madrid. Afirma que és una visita sol·licitada o autoritzada pel president Zapatero, que afirma vol mostrar que pot obtenir més del Marroc a través de la diplomàcia que el PP a través de la força i la pressió. Segons el diari Al Masa, el govern espanyol ho fa tot pensant en les properes eleccions.
Doncs l'atenció del govern espanyol, també l'actualitat aquí a casa nostra està pendent d'això, es desplaça, es mou del Marroc al Txad, bascula entre aquests dos països, el Txad, al centre de l'Àfrica. Tots els detinguts per l'intent de segrest de 103 menors, complicitat i estafa, altres càrrecs que se'ls imputen, han arribat aquesta tarda a la capital del país i els han traslladat directament de l'aeroport al Palau de Justícia. Un avió militar ha portat els 7 ciutadans espanyols, 9 francesos, 2 txadians de Betxé, on estaven detinguts, en Gènova, perquè a partir d'ara sigui el Tribunal Suprem d'aquest país, del Txad, qui s'encarregui del cas. I és el que dèiem a la portada de Montserrat. Bona tarda, un altre cop.
Bona tarda.
El trasllat sembla, o semblaria, que és una bona notícia.
Sembla que sí, perquè el trasllat de l'expedient podria accelerar-ne la resolució, certament estancada. El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol considera que el nou jutge d'instrucció que tindran a partir de demà podria canviar les imputacions i això potser beneficiaria alguns dels inculpats, com ara els espanyols, acusats de còmplices i estafa en l'intent de segrest. El canvi de rumb judicial i l'augment d'aquesta esperança l'esperança de llibertat. Arriba just després de les declaracions del president del Txad, Idriss Déby, que ha fet públic el desig que els tres periodistes francesos i els set tripulants espanyols siguin alliberats aviat. Aquest és un anhel que també han expressat avui el portaveu del govern de França i el president del Senegal, que està intercedint per aconseguir-ho. Per cert, que el diari francès Le Parisien ha publicat avui que un matrimoni de prop de Perpinyà ha denunciat l'ONG Arca de Zoé per estafa. La parella havia pagat o ha pagat per l'acollida d'un infant que segurament ja no tindran.
Recordo, si no malament, 2.400 euros, em penso que és la quantitat. Hi ha un efecte cadena d'això, o l'efecte casa del veí. Quan passa una cosa molt a prop, el país que és veí pren també les seves mesures. I l'escàndol dels infants del Txad ha provocat que el govern del Congo hagi suspès totes les adopcions internacionals. I, és clar, això podria afectar el procés d'adopció de 6 famílies catalanes. Altres vegades n'hem parlat, moltes vegades, de fet, n'hem parlat d'aquest procés de 6 famílies catalanes en aquell país africà. Montse, la Generalitat, però, assegura que encara no té constància d'això.
Així és, fa uns minuts hem parlat amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania. Ens han dit que encara no els ha arribat cap document oficial del govern del Congo que corrobori que el procés engegat per 6 famílies catalanes hagi quedat suspès. Malgrat que no en tenen constància, el Ministeri d'Afers Estrangers insisteix a dir que el procés sí que ha quedat suspès. Recordem que aquestes parelles estan a l'espera de finalitzar el seu expedient d'adopció, que va començar l'estiu passat. Sigui com sigui, les famílies adoptants al Congo ja han dit avui que no deixaran de lluitar per tirar endavant les adopcions.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
El govern espanyol assegura que la sentència de l'11M tanca la porta definitivament a l'anomenada teoria de la conspiració. La vicepresidenta del govern espanyol, Maria Teresa Fernández de la Vega, avui és divendres, intervé i la sentirem en diverses notícies perquè després del Consell de Ministres sempre dona peu a parlar de diversos temes de l'actualitat. Doncs avui també ha parlat d'això. Maria Teresa Fernández de la Vega creu que la decisió judicial serveix per aclarir tots els dubtes i que ha de servir també, d'altra banda, per una nova etapa d'unitat política. A tot això, i aquesta és una altra de les notícies relacionades, 10 dels 21 condemnats s'han declarat en vaga de fam. Madrid, Joan Rossinyol.
Bona tarda. Per De la Vega ha quedat provat que els autors de l'11M són membres d'una cèl·lula islamista. Assegura que la sentència és històrica i allunya definitivament, diu, les teories que apuntaven a ETA.
Cierra definitivamente el paso triste y patético a todos aquellos que durante mucho tiempo intentaron ocultar bajo un manto de engaños y tergiversaciones la verdad sobre los hechos.
Des del PP al matí, Ángel Acebes no ha volgut referir-se al tema, però a la tarda Juan Costa, que és el coordinador del programa Popular, ha insistit en el missatge de Mariano Rajoy, és a dir, que encara hi ha molts interrogants a l'aire.
La sentència manifestó que pues, no existia a lo mejor una identificación de los autores intelectuales de ese drama y de esa tragedia. Desde luego, yo creo que todos los españoles y las víctimas tienen el derecho a que se siga investigando en todo aquello que pueda resultar necesario para conseguir el total y absoluto esclarecimiento de los hechos.
Per cert, que, com bé deies, avui 10 dels condemnats s'han declarat en vaga de fam. Diuen que la sentència és injusta i desproporcionada. Dos d'aquests que s'han posat en vaga de fam són els considerats autors materials dels atemptats, Jamal Zougam i Othman El Ghannoui.
Són els que es van emportar més anys de condemna, d'altra banda.
Exactament.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Més de 40.000 anys de presó per cadascun. Els tècnics que estan reforçant el subsol de les vies de Renfe a l'Hospitalet, afectades pels esvorancs del TGV, han hagut d'injectar formigó en el 30%, en el 30% dels punts que han inspeccionat. Com es fa aquest reforç, Gerard?
És un reforç que va començar el dimecres, encara s'està fent. Bàsicament es tracta d'una auscultació del subsol cada 3 metres de via i si es detecta un possible forat, s'hi fa una injecció de morter per reforçar el terreny. De dimecres fins avui s'ha inspeccionat una tercera part del tram afectat, un tram que fa aproximadament 1,5 km, i el delegat de Foment a Catalunya, Jordi Prat, confia que el dilluns podran ja donar un calendari sobre el restabliment de Rodalies.
Tenia el cronograma de totes les actuacions que les noves empreses que Adif va contractar per raons d'urgència, doncs el seu calendari d'activitats i en funció d'això veure si som capaços de donar un termini de restabliment del servei.
Pel que fa als sorolls nocturns, els treballs més importants ja s'han acabat, però l'Adif recorda que encara hi ha feines que només es poden fer de nit.
Ens falten 2 minuts per arribar a 7:45. El món intenta trobar un encaix pel trencaclosques de l'Orient Mitjà. És difícil, realment complicat. Hi ha una segona conferència de països veïns de l'Iraq a Istanbul, reunió del grup dels 6 a Londres per més sancions a l'Iran, i amb tot això condolença és a Turquia per intentar evitar un atac massiu al Kurdistan. Doncs bé, els Estats Units han promès a Turquia que prendran mesures contra els milicians kurds del nord de l'Iraq. La declaració s'ha fet en el marc d'aquesta segona conferència internacional sobre l'estabilitat d'Iraq, que corre el risc que la crisi kurda li prengui tot el protagonisme. A la trobada, avui i demà, l'Iran i els Estats Units es tornaran a seure junts. No és una cosa massa habitual. Els Estats Units estan fent esforços per contenir l'amenaça turca d'una ofensiva a l'Iraq. Això seria el titular que en sortiria d'aquestes hores preliminars d'aquesta cimera, no?
Doncs sí, perquè han d'intentar acontentar Turquia, però alhora evitar tant com puguin posar en perill l'estabilitat del nord d'Iraq. Abans que els turcs ataquin, doncs, Washington es compromet a actuar. Per això, buscant l'empatia amb el seu aliat turc, la secretària d'Estat Condoleezza Rice feia seu el problema. This is not just
a problem for Turkey. Aquest no és només un problema per a Turquia, és un problema per a l'Iraq, pels Estats Units. Per tant, tenim un enemic comú i cal que busquem una aproximació conjunta per abordar el problema amb què ens trobem.
No oblidem que Rice ha dit això just quan es fa una conferència a Istanbul, com dèiem, entre tots els veïns de l'Iraq i les principals potències internacionals per discutir precisament l'estabilitat global de l'Iraq.
I aquí sí que l'Iran i els Estats Units compartiran taula?
No només això, sinó que l'Iran es vol oferir per fer de mediador entre Turquia i els kurds. Difícilment, però, canviarà res amb Washington si pensem que avui a Londres el Consell de Seguretat ha aprovat un tercer paquet de sancions contra l'Iran per la qüestió nuclear.
No massa lluny, la justícia pakistanesa reacciona davant la inestabilitat política que viu al país i anunciarà el més aviat possible si valida la reelecció de Pervez Musharraf com a cap de l'Estat. El Tribunal Suprem havia de fer pública la sentència el 12 de novembre, però a la poc el general declari l'estat d'emergència els ha obligat a posar-se a córrer, a avançar la decisió.
Els 11 jutges que estudien el cas es reuniran dilluns per determinar si va ser legal que Musharraf es presentés a la reelecció mantenint el seu càrrec com a cap de l'exèrcit. Respecte als rumors d'una possible mesura d'excepció per part del general, la secretària d'Estat nord-americana Condoleezza Rice ja ha advertit que els Estats Units s'hi oposaran.
Gràcies, Domènec. Bona tarda.
Bona tarda.
És divendres i tanquem setmana amb dimensió de conflicte diplomàtic en les relacions entre el Marroc i l'Estat espanyol. El Marroc ja ha elevat aquesta dimensió, la visita del rei a Ceuta i Melilla, prevista per la setmana que ve, cridant a consultes l'ambaixador a Madrid. Els detinguts al Txad per l'intent de segrest de centres menors també tenen protagonisme avui. Estan acusats d'això, d'aquest segrest, de complicitat i d'estafa, i ja han arribat a la capital del país perquè s'ocupi del seu cas el Tribunal Suprem. I com a conseqüència d'aquest cas, precisament, el govern del Congo, del país veí, ha suspès els tràmits d'adopció internacional. A Catalunya, 6 famílies queden afectades per aquesta decisió. D'això n'hem parlat ja. D'això que ara comentarem, no. Encara que d'això primer sí que n'han fet una petita referència, però ara tindrem detalls, algun detall més. Recordeu, ho hem dit a les 7, el pres de Tarrañac i Bilbao ha abandonat la vaga de fam que mantenia des de fa 10 dies, segons la Direcció General d'Institucions Penitenciàries, Marta.
També ha estat aprovat el nou decret que reforma batxillerat, segons el qual els alumnes de primer que suspenguin fins a 4 assignatures no hauran de repetir curs. I com a tema del dia ens fem ressò d'una operació pionera a l'Estat. Metges d'un hospital sevillà han extirpat un tumor de mig quilo del cap d'un nadó just en el moment del part i quan encara era unit pel cordó umbilical amb la seva mare.
Gairebé cada dia rebem notícies que ens reconcilien amb la vida i que ens fan estimar la medicina. Ara mateix, el temps, amb Jofre Genové. Jofre.
Doncs bé, la previsió meteorològica per aquest cap de setmana és de pocs canvis. Compta, per tant, amb les temperatures nocturnes, contrastades amb les que hem tingut al llarg de les últimes hores, poden baixar entre 10 i 5 graus, depenent de la zona. Cap a l'interior sempre els descensos més importants. Aquesta amplitud tèrmica, a diferència de les temperatures diurnes a nocturnes, doncs força àmplia, en alguns casos de més de 20 graus, fins i tot. Per tant, continuarem amb això al llarg del cap de setmana, domini del sol i més mala visibilitat, més possibilitat de boires, boirines, sobretot a primeres hores, fins i tot diumenge, fins i tot algun núvol baix a prop de la costa, però en general el sol s'acabarà imposant i ja sense tramuntana a l'Empordà.
El trànsit.
Si busques cotxe, no ho dubtis. Les millors condicions les trobaràs a Quadis Punés. Quadis Punés, la millor opció, patrocina el trànsit.
Anna Gravalós, com estan les coses?
Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que hi ha ben pocs problemes a aquesta hora a la xarxa viària catalana. De fet, hem de dir que la circulació s'ha normalitzat a l'autopista P7, a la Jonquera, que era un dels punts on hi havia més retenció d'entrada cap a França, i ara ja no hi ha problemes per circular-hi. Sí que queda cua, en canvi, a l'autopista del Maresme, des d'Argentona fins a la sortida de Mataró Oest i a Barcelona Ciutat. Els problemes els trobem a la Ronda Litoral. Aquí hi ha trams d'aturades entre el passeig de la Zona Franca i la Barceloneta en sentit Besòs, i a la Ronda de Dalt hi ha circulació intensa a la zona de Vall d'Aura, també en direcció cap al Nus de la Trinitat. Això és tot.
Papá, ¿y para qué sirve esa palanca del coche?
Es la palanca de marchas. La primera es para la carretera, la segunda para escalar montañas, la tercera para el mar, la cuarta para las arenas movedizas y la quinta para volar.
¿Y por qué no dejas de dar vueltas y aparcas en las nubes?
Kia Carens, 2.0 CRDI de 140 caballos. Todo un mundo interior.
Vine a l'aprovat en Gun Motors, a Sant Boi, Sant Just d'Esvern i a les noves instal·lacions de Molins de Rei i AR Motors, a Barcelona, a La Maquinista i a Rubí.
Ara mateix anirem a les borses, però abans allò que us havíem promès, detalls d'aquesta decisió, del que s'ha anunciat, de la decisió del pres a terra Iñaki Bilbao, Judit?
Sí, Iñaki Bilbao ha abandonat la vaga de fam que mantenia des de fa 10 dies, ho acaba d'explicar la Direcció General d'Institucions Penitenciàries. El reclus d'ETA està hospitalitzat des de dimecres passat a Cádiz i continuarà ingressat fins que es recuperi del tot. Bilbao ha perdut gairebé 20 quilos després de 10 dies de no beure ni menjar. Pateix deshidratació i problemes hepàtics. El pres d'ETA, recordem-ho, compleix una condemna de 45 anys de presó per l'assassinat d'un regidor socialista basc l'any 2002.
Gràcies, Judit. Ara sí, ens n'anem a les borses, però abans volem tenir referències sobre l'euro, que avui ha tornat a ser protagonista. Sílvia.
Doncs sí, ha registrat un nou rècord davant el dòlar i s'ha canviat per 1,4525 dòlars. La pujada ha coincidit amb l'anunci del Departament de Treball nord-americà d'un augment de més llocs de treball als Estats Units, que ha estat superior al que s'esperava.
Molt bé, doncs les borses. Les europees tanquen la setmana amb tendència desigual. L'IBEX 35, setena setmana a l'alça, avui per sobre dels 15.800 punts. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'IBEX 35 ha pujat un 0,41% i se situa als 15.823 punts, amb Telefònica sobretot al capdavant. Ha fet de valor refugi avui. Ha guanyat un 1,89% després de rebre una recomanació positiva amb augment del preu objectiu de l'acció per part d'ING. A l'altra cara de la moneda, l'actual crisi creditícia ha castigat el sector bancari europeu, aquí amb el Popular al capdavant. També, però, en vermell ha acabat el BBVA. A la resta d'europees, comportament dispar enmig de la preocupació per l'impacte negatiu en el creixement econòmic que pot tenir un elevat preu del barril de cru en zona de màxims. En el mercat de divises, l'euro ha batut aquesta tarda un nou rècord històric. El BCE, però, ha fixat el seu canvi oficial a 1,4478 dòlars.
Completem amb la notícia econòmica del dia.
La Caixa t'ofereix aquest espai.
Les vendes de cotxes a Catalunya han baixat un 1% aquest mes d'octubre respecte al mateix mes de l'any passat. Ara bé, aquesta xifra contrasta amb les vendes que registren a nivell estatal, que trenquen una ratxa de 8 mesos seguits de caiguda. Allà pugen un 3,4%. Aquestes són dades de l'ANFAC. Què més diuen, Sílvia Solanes?
Diuen que aquest mes d'octubre aquí a Catalunya s'han matriculat poc més de 21.000 vehicles i que Catalunya, junt amb Extremadura i Múrcia, és on més han baixat les vendes. On més pugen és Aragó.
Escolta'm, això ho tenim per marques i models?
Això és, sí, sí. Tenim el rànquing de marques que l'encapçala Renault, seguit per Citroën i Seat, que respecte a l'any passat ha tingut un 8% menys de matriculacions, però l'empresa ja ha anunciat que tancarà l'any amb números verds. I pel que fa als models més venuts, en primera posició hi ha el Renault Megane, seguida pel Ford Focus i pel Citroën C4. El Seat Ibiza està al quart lloc. Per cert, que els vehicles que més pugen en vendes són els totterrenys mitjans.
De nen, volia una bicicleta i no va parar fins que la va aconseguir. Per poder comprar-se la moto, va treballar tot l'estiu. Sempre ha trobat la manera de fer realitat les seves il·lusions. Avui, la seva empresa és el seu projecte més gran. Per això, la Caixa posa a la seva disposició les línies ICO, un finançament en unes condicions preferents per al desenvolupament dels projectes d'inversió. Vingui, informi-se'n en qualsevol oficina de la Caixa. Parlem?
A partir del 1 de gener, els joves mileuristes d'entre 22 i 30 anys podran sol·licitar l'anunciada ajuda estatal pel lloguer de 210 euros mensuals. El Consell de Ministres ha donat llum verda a la mesura estrella del Pla de l'Habitatge, impulsat per la ministra Carme Chacón. 7 minuts, 2 quarts de 8, Madrid, Txell Feixas.
L'anomenada renda bàsica d'emancipació que sufraga l'Estat i tramita cada comunitat autònoma inclou una subvenció directa pel lloguer, 210 euros al mes durant un màxim de 4 anys, 600 euros de préstec per la fiança i el cost de l'aval durant mig any. S'hi podran acollir joves d'entre 22 i 30 anys que han fet la sol·licitud faci mig any, que treballen o tinguin per endavant un contracte de 6 mesos. Els seus ingressos no podran accedir als 22.000 euros bruts anuals. Sentim la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega.
Se trata de una prestación que muchos jóvenes requieren para poder afrontar su propia vida. Una medida, además, que tendrá efectos muy beneficiosos sobre nuestra economía y sobre el desarrollo del mercado de alquiler en España.
Podrà demanar el subsidi al titular d'un contracte de lloguer, però també un jove que busqui pis. No s'accepten, en canvi, contractes de lloguer entre familiars pròxims. L'imprès, que caldrà presentar a la Conselleria d'Habitatge, es podrà trobar al web del Ministeri.
Gràcies, Txell. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Situem-nos ara al curs 2008-2009, és a dir, el vinent. Els alumnes de primer de batxillerat que suspenguin fins a 4 assignatures no caldrà que repeteixin curs. Ara bé, tampoc passaran a segon curs, és allò que intentàvem explicar a la portada. El Consell de Ministres ha aprovat avui el decret que reforma el batxillerat. Jofre Llombarmo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, tornem a explicar allò de no repetir, però tampoc passar.
Doncs mira, imaginem-nos un estudiant de primer de batxillerat que ho aprova tot, o bé suspèn una o dues assignatures. Aquest alumne podrà fer segon de batxillerat i haurà de repetir doncs, aquestes assignatures suspeses. Ara posem-nos a l'altre extrem, l'alumne que suspèn 5 assignatures o més. Aquest alumne haurà de tornar a fer tot el primer de batxillerat. Serà un repetidor clàssic.
El de sempre, vaja.
La novetat està en el que es queda al mig. Aquell estudiant que suspèn 3 o 4 assignatures. Aquest alumne, el curs següent, haurà de fer aquestes assignatures suspeses. Però, atenció, no caldrà que torni a cursar les matèries que sí ha aprovat.
Només les que ha suspès.
Només les que ha suspès. I a més, imitant el que ja es fa a la universitat, podrà fer una mena de curs pont. Si ho vol, i per guanyar temps, podrà compaginar les assignatures de primer suspeses, aquelles 3 o 4, sí, amb assignatures de segon. Per beneficiar-se d'aquesta possibilitat, caldrà, això sí, l'autorització dels pares.
Correcte. I per què d'aquest nou sistema?
Doncs bàsicament per impedir que els alumnes de batxillerat abandonin els estudis. Es calcula que després de superar l'ESO, un de cada 3 joves ho deixa córrer. Són unes xifres que doblen la mitjana europea. Això sí, per treure's el títol de batxillerat caldrà haver aprovat totes les assignatures dels dos cursos de batxillerat amb un temps màxim de 4 anys.
Gràcies, Jofre. El tema del dia, una altra d'aquelles notícies que, ja dèiem abans, ens reconcilia amb la vida. Metges de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla han extirpat un tumor de grans dimensions del cap d'un nadó en el moment de néixer, quan la criatura encara estava unida a la mare pel cordó umbilical. És la primera vegada que es fa a l'estat espanyol. Només hi ha dos precedents, dos a nivell mundial, d'una operació d'aquest tipus durant un part de bessons, a més, de bessones, en aquest cas. La petita recupera bé. Un altre cop per treure's el barret davant dels metges. Sílvia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines característiques tenia aquest tumor i per què es va decidir que calia extirpar-lo tan ràpidament?
Doncs es va detectar a les 22 setmanes de gestació. Es tracta d'una forma molt poc freqüent de tumor. Pesava 500 grams i les seves dimensions equivalien a dues vegades la mida del cap de la criatura. La malformació ocupava la base del crani, li atravessava el paladar i li sortia per la boca. El tumor li ocupava les vies respiratòries i li impedia alimentar-se correctament, de manera que la seva vida corria perill i, per tant, calia fer-li una operació urgentment.
I complicada, suposo.
Es va fer el mes passat, bé, complicada. Primer de tot es va provocar el part i va venir al món la seva germana bessona, això sí, sense cap complicació. Després sí, es va mantenir la nena unida a la seva mare i es va posar en marxa una operació contrarrellotge per treure-li el tumor. El cap del Servei de Cirurgia Pediàtrica del Centre, Juan Carlos de Agustín, destaca la coordinació entre els professionals.
Esa massa, una vez extirpada, nos permitió hacer la traqueostomía y todo eso en un periodo inferior a los 5 minutos con una oxigenación normal del feto gracias a la coordinación y a la rapidez y a la previsión.
Tot això està molt bé, és una gran operació, una intervenció dels metges molt important, però sempre la mateixa pregunta al final, com està la nena?
Doncs 5 setmanes després, és a dir ara, la nena ja pot respirar sola i la seva recuperació és bona segons els metges que la tenen.
Doncs un aplaudiment per l'equip mèdic, gràcies Sílvia, molt bona tarda.
Bona tarda.
I ara, i aquí, el nostre equip de breus de les notícies ràpides. Birmània ordena l'expulsió del cap de la missió de l'ONU al país.
La decisió és una represàlia per l'informe que aquest diplomàtic va fer públic la setmana passada, en què es mostrava crític amb la junta militar i donava suport a les manifestacions pacífiques dels opositors. La mesura s'ha pres just un dia abans d'una nova visita de l'enviat especial de les Nacions Unides al país.
La tempesta tropical Noel s'ha reactivat i es converteix en huracà de categoria 1.
De moment ja és l'huracà més mortífer d'aquesta temporada, amb més de 120 morts a la República Dominicana i Haití. Els dos països hi ha, a més de 50 desapareguts, 60.000 desplaçats i 16.000 cases destruïdes. El Noel ha passat avui per les Bahamas i ara es dirigirà a les Bermudes.
La Xina prohibeix exportar joguines a més de 750 fabricants locals per mala qualitat.
Aquesta mesura arriba després que milions d'unitats fossin retirades pels nivells tòxics de plom a la pintura. A part d'aquesta prohibició, les autoritats de Pequín han exigit a gairebé 700 fàbriques més de joguines que renovin o millorin les seves instal·lacions i la qualitat dels seus productes.
Uns 70.000 manifestants estudiants a Geòrgia, no és tan habitual una manifestació allà, exigeixen eleccions anticipades.
Les protestes contra el president Saakashvili, aliat de Washington, les ha provocat un col·laborador seu que l'acusa de corrupció i de conspiració d'assassinats. Els manifestants demanen eleccions anticipades, canvis en la normativa electoral i l'alliberament dels que consideren presoners polítics. Fins ara no hi ha hagut incidents destacables.
De la Vega nega que hagués promès l'anul·lació de la condemna a mort del president republicà Lluís Companys, el president de la Generalitat Republicana, per ser exactes, Lluís Companys.
La vicepresidenta del govern espanyol ha negat que fes aquesta afirmació en un acte l'any 2004 a Catalunya i s'ha remès el text de la declaració que va fer aquell dia.
En ningún momento me refería a anulación. Sí que dije que el gobierno estaba trabajando, iba a trabajar y iba a presentar un proyecto de ley a través del cual se rendiría homenaje a la memoria de Lluís Companys. Eso es lo que hace la ley que aprobamos el otro día.
Catalunya Informació es pot escoltar a partir d'avui a totes les parades del trambaix.
Els usuaris que esperen en una d'aquestes parades del trambaix, el tramvia que enllaça el Baix Llobregat amb Barcelona, poden escoltar l'emissora de Catalunya Informació des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre.
8:15. Això és el més destacat d'avui, d'aquest divendres. El Marroc ja ha elevat a dimensió de conflicte diplomàtic la visita del rei espanyol a Ceuta i Melilla.
I per això ha cridat a consultes el seu ambaixador a l'estat espanyol per un període indeterminat i per instrucció del rei Mohamed VI.
El govern espanyol confirma que les adopcions de nens del Congo han quedat suspeses.
Això ha decidit el govern congolès. A casa nostra, 6 famílies catalanes es veurien afectades per aquesta decisió.
Els detinguts al Txad, per cert, ja han arribat a la capital del país, Djamena, perquè se n'ocupi el Tribunal Suprem d'aquest país.
Un nou jutge es farà càrrec del cas i, segons el govern espanyol, podria prendre decisions més favorables cap als detinguts.
El govern espanyol assegura que la sentència de l'11M tanca la porta definitivament a l'anomenada teoria de la conspiració.
I d'altra banda, 10 dels condemnats pels atemptats han començat una vaga de fam per protestar contra les penes imposades que consideren desproporcionades.
Notícies pròximes. Girona, Fèlix Martín.
L'empresa Vichy Catalán, propietària de la font i d'un dels balnearis de Caldes de Malavella, manté la decisió de no subministrar més aigua termal a l'altre balneari del poble, el Prats. Si la situació no canvia, aquest segon haurà de tancar les portes dilluns després de 160 anys d'activitat. I per això ha demanat la mediació de la Generalitat i de l'Ajuntament.
Lleida, Roser Parera.
La Generalitat posarà en marxa a Lleida un pla per reduir la sinistralitat laboral. L'índex d'incidència d'accidents laborals mortals i greus a les comarques de Lleida duplica la mitjana catalana. Fins a aquest mes d'octubre hi ha hagut 12 treballadors morts i un centenar d'accidents greus.
Tarragona, Manel Sastre.
El port de Tarragona va camí de batre rècords de mercaderies aquest any. Fins ara el tràfic ja s'ha augmentat més de 13% respecte al mateix període del 2006.
Barcelona, Marc Ruiz.
Les grans infraestructures, l'habitatge i la falta de lideratge i de seguretat ciutadana són les preocupacions que concentren bona part de les 10.000 aportacions que han fet els últims 20 dies uns 5.000 barcelonins al Pla d'Actuació Municipal. L'Eixample, Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi són els districtes més participatius i el que menys és les Corts.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Doncs posem-nos-hi i arrenquem amb aquestes sigles, PAM, Pla d'Actuació Municipal. Marc Ruiz, ara ens avançaves una mica quins eren els eixos principals. Explica, explica.
Doncs mira, pel nombre i contingut dels suggeriments, es desprèn que les obres del tren d'alta velocitat preocupen els ciutadans. També les obres de la línia 9 del metro, la falta de transport públic i la reforma de la plaça de les Glòries són motius de queixa. Però el que juntament amb l'AVE també amoïna el ciutadà és la falta de lideratge a les autoritats municipals davant d'aquests aspectes, segons diu el comissionat de participació Ramon Nicolau.
L'Ajuntament hauria de tenir més paper, més autoritat a l'hora de dissenyar el que es faci dintre de la ciutat, és a dir, molts temes de lideratge passen per aquí.
El volum d'aportacions, la segona preocupació dels barcelonins, és la inseguretat ciutadana. Els veïns demanen més presència policial als carrers. Totes les aportacions es contestaran, però només s'aplicaran les que són viables des del punt de vista tècnic i pressupostari. Es calcula que el PAM, full de ruta dels projectes de la ciutat pels pròxims 4 anys, no es podrà aprovar abans del febrer de l'any que ve.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver pagat a la seva parella en un hotel de Vilafranca del Penedès. És una de les últimes actuacions de la policia catalana en el territori on es va desplegar ahir, just ahir. Han estat unes primeres hores relativament tranquil·les, segons responsables policials. Sant Feliu de Llobregat, Josep Ferrer.
En les primeres 24 hores, un total de 270 patrulles van sortir als carrers dels 73 municipis de les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Ial i Baix Penedès, on els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la seguretat ciutadana. S'han practicat 12 detencions, 7 d'elles per part dels Mossos d'Esquadra i la resta per policies locals. La meitat de les detencions han estat per violència de gènere. Joan Delor és el secretari de Seguretat Pública.
Fet característic d'aquestes 12 detencions, 6 ho han estat per diferents tipus del que hom actualment coneix com violència masclista, amb les seves diferents formes i variants, tant practicades per també agents del cos de Mossos d'Esquadra com també per membres de la policia local de diferents municipis.
Un dels detinguts ho ha estat per haver agredit a un guàrdia civil destinat a la caserna de Sant Andreu de la Barca. Els Mossos també han hagut d'intervenir en un incendi que s'ha declarat a Segur de Calafell, i com a fet curiós cal destacar que el propietari d'un establiment del Vendrell, on havia sonat l'alarma per un presumpte robatori, va rebre els agents disfressat de dimoni.
Pertocava per l'edat en què estàvem. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar i intentar aclarir la mort de la dona que ahir va aparèixer tallada en dos en un contenidor a Sant Just d'Esvern.
Pendents dels resultats de l'autòpsia, el secretari de Seguretat Pública, Joan Delor, ha avançat que es tractaria d'una dona estrangera i de mitjana edat.
Tot indica, a manca de resultats més precisos de l'autòpsia, es tractaria d'una dona que possiblement és d'origen centre o sud-americà, entre aproximadament uns 40-50 anys, més o menys.
De la seva banda, la Guàrdia Civil fa proves forenses i intenta reconstruir alguns documents per identificar un altre cadàver decapitat que dimecres van trobar sobrant el mar davant del World Trade Center de Barcelona.
Al meu restaurant, et dono les millors costelles, et tracto com a un mes de la família i ara a sobre em demanes que et reompli el got de franc. I jo em pregunto, t'hem fallat alguna vegada?
Foster's Hollywood, el restaurant americà on tot es gaudeix en versió original.
Ferrocarrils de la Generalitat preveu que el mes de gener comencin a circular els primers trens que portaran els cotxes de la fàbrica de Seat de Martorell cap al port de Barcelona. Per més endavant, també s'està estudiant fer un segon ramal per facilitar el transport dels treballadors, Gerard.
Aquest nou ramal que surt de la línia Llobregat-Anoia i entra dins de la planta de Seat ja té la via posada i també s'estan ja enllestint els treballs d'adaptació de l'altre extrem de la via, això situat ja al port de Barcelona. I un cop fet això, des de la Generalitat s'estan plantejant fer un altre desviament, un altre de nou, també a prop de la Seat, però en aquest cas pensat per transportar els treballadors de tota la zona, no només d'aquesta factoria. Ho ha explicat Jordi Julià, que és el director d'Ifercat, l'organisme públic que impulsa les obres ferroviàries de la Generalitat.
No una estació de viatges per portar la gent a dintre la Seat, sinó una estació de viatges que quedaria al costat de la Seat perquè el que vulgui anar a la Seat amb tren hi pugui anar-hi. Si no un transport massiu d'obrers, podríem dir, sinó un servei de transport més que queda a la vora de la Seat. És com el metro a la zona franca, no serà per portar obrers a cap fàbrica concreta, sinó per anar a la zona franca, tothom que vulgui anar-hi a fer el que vulgui.
Es calcula que el transport de cotxes de la Seat equival a uns 20.000 camions cada any.
Molt bé, doncs ens queden per comentar-vos un parell de coses. Les direm totes dues, una darrere l'altra, de manera ràpida, ens queda un minut. La primera, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, decidirà unilateralment el futur de l'arbreda de Can Feliciano de Malgrat de Mar, al Maresme, si l'Ajuntament aconsegueix posar-se d'acord sobre la canalització de la riera que passa pel municipi. El PSC, que governa en minoria, considera que cal talar els arbres perquè no tenen cap valor, mentre que l'oposició vol que la riera sigui canalitzada conservant-los. Per tant, tot el contrari del que defensa l'Ajuntament Socialista. I avui s'inaugura a Vic el nou equipament municipal La Central, que serà la nova seu d'Òmnium Cultural i també dels cancellers d'Osona, dels castellers d'Osona. També s'hi coordinarà la programació lúdica i cultural adreçada a un públic familiar. La Central ocupa els tallers, antics tallers de la companyia Energia Elèctrica del Ter, que ara ja no està en funcionament i que, per tant, poden utilitzar aquests tallers per fer aquestes coses, us han dit, Òmnium Cultural i castellers d'Osona. Dos minuts per la cultura.
Ніяка місячна зоряна ясна, видно, хоч голки збирає.
aquesta matinada ha mort el coreògraf rus Igor Moiseyev. Tenia 101 anys i va ser el creador de la dansa escènica, un gènere nascut de la fusió del ballet clàssic i dels balls tradicionals.
Sí, va ser un dels màxims representants de la dansa escènica popular soviètica. El Kremlin ha elogiat el talent d'un coreògraf de qui destaca que va ser capaç de dur a la perfecció la dansa popular i situar-la al mateix nivell que el ballet clàssic.
I ara protagonisme pels veterans germans Taviani,
que dirigeixen El Destino de Núñig, amb què aquest vespre s'obre la quarta edició del Festival de Cinema Europeu de Sevilla. La cinta, protagonitzada per Paz Vega i Ángela Molina, narra la tragèdia del genocidi armeni.
Sevilla, Jordi Picatoste.
Coproduïda, entre d'altres, per la catalana Sagrera Televisió, El Destino de Núñig porta avui a la ciutat andalusa la tragèdia del genocidi armeni del 1915 per part de Turquia. El Destino de Núñig és una adaptació de la novel·la La caça de les alondres d'Antonia Arslan, centrada en les experiències dels avantpassats de l'autora d'origen armeni. La pel·lícula ha estat dirigida pels septuagenaris germans Taviani i té en el seu repartiment a les espanyoles Paz Vega i Ángela Molina, el francès André Dussolier i l'alemany Moritz Bleibtreu. Cinta, per tant, totalment europea, que avui dona el tret de sortida al Sevilla Festival de Cine 100% Europeo, que projectarà fins al proper 10 de novembre al voltant de 150 produccions.
I això per què, el crit de Tarzan, Montse?
Doncs perquè la Unió Europea s'ha negat a que aquest famós crit es converteixi en una marca registrada. És el que volien els hereus de l'escriptor Edgar Rice Burroughs, creador de Tarzan, però el Registre Europeu de Marques considera que no compleix amb certs requisits formals.
Doncs amb això acabem sense el crit de Tarzan, o amb el crit de Tarzan, però sense drets d'autor. Acabem. Mercè Muñoz, Aro Alsina, Salva Pou, Kilian Sabrià. Molt bon cap de setmana i molta sort. Òscar Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda.